minuts. Ahir Tintín va fer 90 anys, el 10 de gener de 1929. Hergé, el seu creador, va publicar la primera historieta en un suplement d'un diari belga. Però, precisament, ahir a Figueres passava una altra cosa. Cada 10 de gener, a Figueres, la lien una mica. Però aquest any jo crec que l'han liat una mica més. Almenys a mi m'ha cridat molt l'atenció. Ahir feien una conferència a Figueres que es titulava Tintín ara pla. I no són collonades. Què vol dir darrere aquest títol? Van parlar de les relacions, de les connexions que hi ha entre Tintín i Josep Pla. I ho van fer Joan Manuel Soldevilla, que és escriptor i expert en Tintín, i Francesc Montero, que avui és aquí. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
A la càtedra de Josep Pla de la Universitat de Girona. Que dic, bueno, a veure, ja, el primer que hem d'aclarir, o sigui, Tintín no era de l'Empordà, no? Perquè si no ja pleguem, eh?
Efectivament, no, era una creació d'Hergé, belga, i per tant de l'Empordà res de res, Pla sí, Pla de Palafrugell.
Com va anar ahir la conferència, Figueres?
Va anar molt bé, ple absolut, gent a fora fins i tot mirant-s'ho, a la llibreria Low Cost, que és un espai que és digne de lluar, és molt lluable la feina que fan. Porten ja 7 anys celebrant cada 10 de gener amb la complicitat d'en Joan Manuel Soldevilla a l'aniversari de Tintín, i la veritat és que va ser un acte molt, molt amè, molt divertit, molt desenfadat, però a l'hora que vam intentar explicar coses amb sentit, rigoroses, intentant que no fossin collonades.
Ara intentarem explicar-ne algunes de les que vau explicar ahir, però clar, jo ara m'he imaginat que Pla encara fos viu, que no hagués mort l'any 81, i que ahir hagués dit, calla, mira, aniré al motel a sopar i abans aniré a veure i amb què expliquen aquesta gent, no? Què creus que hauria dit Pla si hagués estat ahir entre el públic?
Efectivament, ens hauria dit segurament que tot això eren collonades. Però suposo que s'hagués divertit una estona. S'hagués divertit una estona perquè la veritat és que la gent va quedar encantada. Realment, els tintinaires són legió. Hi ha una multitud, i els planians també són multitud.
I ahir què diries que hi havia més entre el públic? Més tintinaires o més planians?
Segurament eren tintinaires planians. O planians tintinaires.
Sabem si Josep Pla llegia Tintín? O...
Això, sabem que no hi ha cap referència a la seva obra a Tintín ni a Hergé. És a dir, no està documentat que Pla hagués fet cap referència ni hagués llegit cap Tintín. Pensem també que l'auge de Tintín a Catalunya i Espanya és més aviat cap als 70. Es comença a publicar el 58, en català triga una miqueta més. Tenim ja, per tant, un Pla de més de 60 anys. Quan arriba amb força a Catalunya és als anys 70, amb l'editorial Joventut, que precisament és l'editorial que havia publicat Pla els primers 40, els anys 40, que hi ha una primera coincidència, però això fa que un Pla tan gran segurament que no s'interessés pel món del còmic.
Per tant, una primera coincidència seria que hi ha un editorial que els va publicar a tots dos. No és la més important. Anem per ordre. Tots dos periodistes.
Correcte. Tots dos periodistes i reporters. I això no és casual. No és casual que Hergé triï un reporter per fer-lo protagonista, per com a ofici del seu protagonista de les aventures. Als anys 20 i 30, l'esgotament que ha provocat el gènere periodístic arran de la Primera Guerra Mundial, és a dir, els antecedents de la Primera Guerra Mundial, ha provocat el naixement del corresponsal de guerra, aquestes noves estratègies de que el periodista ha d'anar al lloc dels fets per explicar-los, per veure'ls, i per tant aquesta evolució del corresponsal de guerra, del periodisme directe dels fets, que ho explica dient que jo ho he vist i jo ho he viscut, evoluciona cap al reportatge que pren estratègies discursives de la ficció i de la narració. Aquí, per tant, el reporter és una mena d'aventurer que va a la cacera de la notícia, i aquesta pròpia cacera ja genera notícia i genera aventura. Per tant, Pla, això ho va fer a la vida real. Tintín és en ficció. Però, d'alguna manera, Hergé, quan posa un reporter, és l'ofici que li va més bé, que és més versemblant per al qual li puguin passar aventures.
Perquè Hergé tenia una cosa que jo crec que la compartia en Pla, potser també, o tu m'ho diràs millor, que és que tots dos es documentaven molt bé.
Correcte.
No? És a dir, Hergé, abans d'escriure qualsevol còmic de Tintín, es documentava molt.
Correcte, anava als llocs, prenia notes, mirava, parlava amb la gent, i això també ho veiem reflectit a Tintín. Tintín, en alguna de les seves aventures, abans d'anar al lloc dels fets, es documenta. Això passa a l'orella escapçada, pren notícies sobre el fetitxe, a l'Illa Negra parla amb els personatges, i Pla era un mestre d'aquestes coses. Conversar, demanar informació, documentar-se, i després reelaborar amb una estratègia discursiva, amb una mena de literatura completament diferent i nova en el món del periodisme.
Has dit personatges, també els secundaris, tant de Tintín com de Pla, són molt importants, no? Aquesta mena de geografia humana, no? Que envolta tant a Pla com a Tintín.
Exacte. A més, tenen una predilecció per als personatges estrafolaris, pintorescos. Pla li agradava anar amb els pescadors, amb l'Armós. Tenia una predilecció per les històries de la gent del poble, la gent més autèntica. També el reflecteix sovint amb ironia, amb humorisme. I això també ho veiem a Tintín, el Capità Haddock, sobretot el professor Tornassol, les peripècies dels Dipón i Dipón, la Castafiore, són aquest mosaic de personatges secundaris que van acompanyant a Tintín al llarg de les seves aventures.
Connexions entre Tintín i Pla les estem repassant avui després d'aquesta conferència que van fer ahir a Figueres per celebrar els 90 anys d'aquest personatge del còmic. Clar, fins aquí potser la gent ens està dient, home, mira, si més o menys això ja m'ho podia imaginar, diguem, no? Però crec que el titular potser més espectacular és que Pla va dinar un dia amb un personatge d'una obra de Tintín.
Això és el que va explicar ahir en Joan Manuel Soldevilla, un dels tintinaires més reconeguts d'aquest país. El 1931, Josep Pla visita Vicente Blasco Ibáñez, que és un escriptor periodista també amb el qual es coneixien, que s'havia fet molt i molt famós arran de la Primera Guerra Mundial. La seva obra, Els quatre geners de l'apocalipsi, es va dur al cinema per Hollywood, o sigui, una productora de Hollywood, i es va fer multimilionari. Llavors vivia a Monte Carlo. Pla el va veure als anys 30... i resulta que dina, en aquell dinar amb ell, hi apareix Basil Zaharoff. Aquest personatge era un personatge misteriós, enigmàtic, que s'havia fet molt i molt ric amb el tràfic d'armes. I havia promocionat una guerra a Sud-amèrica uns anys abans, entre dos països, per interessos econòmics, per petroliers i armamentístics, venent armes als dos, als dos bàndols. I això apareix a l'Orella Escapçada. Hergé...
De Tintín, ho dic pels no tintinaires, l'Orella Escapçada de Tintín.
Apareix en un Pla ho explica, aquest dinar, als homenots, en l'homenot de Vicente Blasco Ibáñez, i en canvi Hergé col·loca aquest personatge, canviant-li la H per la Z, és Bazarov, i el col·loca precisament com a traficant d'armes, venent el mateix número d'armes als dos bàndols en conflicte.
Per aquesta devia ser un dels grans moments de la conferència d'ahir.
Exacte, això va ser l'element vertebrador de la intervenció d'en Joan Manel, perquè jo crec que no hi ha gaires catalans que puguin dir que han dinat amb un personatge de Tintín, i això és digne de menció.
Després hi ha una altra cosa, que és la manera en què escrivien tant Hergé com Pla.
Su estilo está en poner detrás de cada sustantivo el adjetivo más preciso.
Exacto.
Y que mejor y de una manera más clara explica lo que
sí,
quiere decir.
Y por esto fumo, para buscar adjetivos. Yo tengo que pongo una puerta. Ahora hay que buscar el color de esta puerta, la forma de esta puerta. Y buscar el adjetivo exacto. Y si lo encuentro, lo pongo. Raras veces se encuentra el adjetivo. Pero si se encuentra el adjetivo, uno se pudiera comer a casa y tomar una sopa, una tortilla y no envidiar nunca nada a nadie.
Amb una sopa o una tortilla, ja, no envidiar nunca nada.
Exacte.
Aquest document, ho dic perquè forma part, i pot accedir tothom, és a YouTube, és una entrevista que Joaquín Soler Serrano li fa l'any 76, em sembla, en el seu programa que tenia Televisió Espanyola a Fondo, a Josep Pla, i que és una entrevista, és deliciosa.
És un document de referència i és deliciós. Un Pla ja gran, però que és un mostrari de tota la seva teoria literària i fins i tot totes les seves coneixences.
El moment que es lia el cigarret de caldo.
És memorable.
Diguem, clar, en directe s'està liant allà el cigarro i amb aquelles ungles, aquelles mans aquelles mans de Pla que expliquen molt el personatge.
Exacte.
No?
I quan ell diu que la frase ha d'acabar com una cola de pescado, no? D'aquella manera ben acabada.
En tot cas, el que dèiem, no? Hi ha algun punt de contacte entre com escrivia Hergé i com escrivia Pla?
En aquest sentit, com escrivia Hergé, ja ho hem dit, això, documentant-se i després a partir d'aquí buscant la major versemblança, tot i que són aventures de ficció, i Pla escriurà sempre amb un partit pres a favor de la no ficció, en aquest sentit. Caldria dir que no podem parlar d'influències entre un i altre, sinó de coincidències i de punts en comú.
És a dir, per exemple, no hi ha un llibre de Pla en la seva obra completa d'un viatge a la Lluna.
No, efectivament. No,
en canvi, sí que hem de dir que Hergé, Tintín, o sigui, va fer viatjar a la Lluna molts anys abans.
Abans, una dècada abans, viatja a la Lluna Tintín.
Ho dic perquè qui vulgui també aprofundir sobre això, una exposició a Cosmocaixa aquests dies molt interessant.
Exacte. En qualsevol cas, Tintín no escriu ni una ratlla. al llarg de tot el...
És veritat.
Al llarg de tot. És un reporter que no escriu, que no exerceix. L'única aventura en la qual el veiem fent una mica de reporter, una mena de National Geographic, és a Tintín al Congo, en el qual va amb la càmera. En qualsevol cas, Tintín sí que es documenta, el veiem amb càmera de fotogràfica, prenent algunes notes, documentant-se. En canvi, Pla és un treball lingüístic d'anar a buscar, d'estilar la llengua, de buscar l'adjectiu més precís i de fer unes descripcions riques, amenes, però això no vol dir que siguin complicades, sinó que és a partir de la senzillesa, però sense que això estigui renyit, amb una riquesa lèxica, una amenitat i fins i tot una certa aventura, malgrat que no vagi gaire lluny. És a dir, Pla és capaç de fer una aventura amb un viatge a peu o un viatge en autobús. Això se li havia criticat a Hergé, que se li havia dit que era molt fàcil plantejar aventures viatjant a l'altra punta de món, i com a reacció fa les joies de la Castafiore, en la qual no surten del molí.
Uh-huh.
En qualsevol cas, aquesta ironia, aquesta cerca de la ironia planiana a Catalunya és mèrit, en la traducció al català que podem llegir, és mèrit de Joaquim Ventalló.
Ep! Amic de Pla.
Exacte. Es van conèixer l'any 21. Es van conèixer l'any 21 la tertúlia famosa de l'Ateneu Barcelonès, d'en Joaquim Borrelleres, i Joaquim Ventalló explica que quan Pla tornava dels seus viatges a Londres, París, que havia estat a Alemanya, així, era una delícia sentir-lo, i és curiós com Ventalló és aquest punt, aquest element de xarnera, entre el Pla real i el traductor. Després de Tintín, el català, i és el que li dona aquesta riquesa lèxica, aquests insults memorables,
clar,
del petit Haddock.
Sí, sí, sí.
Que, curiosament, Ventalló el recordem per traductor de Tintín quan era un dels membres d'aquella generació d'escriptors periodistes d'entreguerres catalans, dels quals Pla és un dels capdavanters, però trobem també Sagarra, Xammà, Irene Polo, Aurora Bertrana, que no se'n parla gaire, però que són reporteres fantàstiques i que caldria que anéssim recuperant, i que Ventalló forma part d'aquests autors que utilitzen el periodisme com una escola d'estil, una mena de pedrera literària. El periodisme, per Pla, és un mitjà, un recurs per fer llibres, per fer literatura. És l'ofici d'escriptor, li permet fer llibres. En el cas de Tintín, el periodisme, el reporterisme, li serveix per viure aventures. En qualsevol cas, per tots dos, és un mitjà per aconseguir altres finalitats.
I amb tots dos també va passar una cosa, que és que van començar publicant a la premsa i després van fer els llibres, diguem.
Correcte,
no? Clar,
exacte.
En el cas de Tintín, també com va passar amb Pla. No sé si podríem allargar molt més la llista. A mi se m'acut, per exemple, Rússia.
Correcte, i tots els viatges. Rússia, el pla aventurer, el pla...
Perquè em sembla que la primera aventura de Tintín és el País dels Sòviets, no?
Exacte, és de 1929, i Pla hi havia estat el 1925, i el seu llibre...
Primer Pla, eh?
Sí, primer hi va Pla. El 1927 se'n va publicar el llibre, Edicions Diana, és el seu tercer llibre, però en molt pocs anys publica aquests llibres i té un ressò molt, molt, molt gran, i a més, la Rússia comunista i soviètica atreia molt l'atenció a Catalunya. Hi ha altres escriptors periodistes que també hi viatjaran. I no és, per tant, banal que Tintín viatgi a Rússia en la seva primera intervenció, el any 1929. Després tots els viatges seran famosíssims, i aquests viatges, tant de Pla com de Tintín, el que fan és reflectir també les tensions de la seva època, del període d'entreguerres. A l'obra completa de Pla hi veiem el reflex de la Catalunya, de l'Europa i del món del període d'entreguerres, i després dels anys 50 i 60, i en les històries de Tintín hi veiem també les tensions del seu moment, Guerra Freda, etc.
Que no puc viure sense tu, sóc un Tintín sense virus.
Els catarres, que també s'afegeixen a la festa. Tintín, ara Pla, i no són collonades, la conferència que ens vam perdre i Figueres, que estàvem fent ràdio en directe, però que avui hem volgut recuperar d'alguna manera amb el Francesc Montero, que imparteix la càtedra Josep Pla a la Universitat de Girona, i avui no hi era, però sí que ahir doncs hi va ser l'expert en Tintín, aquest tintinaire, que és Joan Manuel Soldevilla. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Fins l'any que ve, el 10 de gener, tornarem a sèrie,
exacte,
a la Low Cost.
A veure què us inventeu l'any que ve.
Vosaltres, a veure, això, Joan Manuel, que l'ànima de tot això, i moltes gràcies.
Sortirà algun gos blanc de Pla.
Sí, haurem de dedicar-lo a Milú, o no sabem, no sé quines analogies amb algun gos català, no sé, i ens aleshores hem d'inventar.
En tot cas, en aquelles connexions, que la intel·ligència no deixa de ser això, connectar coses aparentment que no tenen connexió, com Tintín i Josep Pla, que és una bona manera també d'accedir a qualsevol d'aquests dos mons que són tan rics, el de Pla o el de Tintín. Gràcies, Francesc.
Moltes gràcies.